estrellas. Ya vi.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dijous 17 de novembre i miren, la Generalitat, els sindicats i la patronal han signat un acord de millora de les condicions laborals de més de 12.000 treballadors de serveis socials. I miren, perquè se facin una idea, són professionals que tenen com a funció prevenir i actuar davant de les carències socials que pateixen no només persones individuals, sinó famílies i col·lectius especialment vulnerables. Toquen el teixit social més feble que tenim. Per tant, és molt bona notícia que tinguin aquesta millora salarial. Que estem parlant de que alguns milloraran el salari fins en un 50%. Avui tenim 21 graus de temperatura, arribarem als 26 de màximes, i com a mínima tindrem 16 graus durant esta nit. Tenim un cel típic de la tardor. Avui és el Dia Internacional de la Filosofia, i sa gran oblidada i menyspreciada disciplina. També és el Dia de la Lluita contra el Càncer de Pulmó, el Dia Mundial del Càncer de Pàncreas i el Dia Mundial del Nen Prematur. I també el Dia Mundial de l'Estudiant. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
Vuelve a Villarreal Feria Destaca, la innovación como motor para el desarrollo. Un punto de encuentro único para el público profesional y también con actividades de divulgación para estudiantes y público en general. En Destaca 2022 encontrarás un espacio creado para fomentar la transferencia tecnológica y la cooperación empresarial a través de los materiales más avanzados, la energía, la economía circular y la digitalización. Te esperamos los días 16, 17 y 18 de noviembre en el Centro de Congresos Fires y Trobades de Villarreal. Inscríbete de forma gratuita en www.feriadestaca.es. Organiza Ayuntament de Villarreal. Junts Villarreal avanza en innovació i la Universitat Jaume I.
Dos jo.
Jo soy esa.
que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vilareal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Fundació Caixa Rural Vila-real et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors. El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Vila-real i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundacióCaixaRural.org.
I avui tenim un programa molt, molt variat, política, ocupació, literatura i feminisme, capacitats diferents, i com no pot ser d'una altra manera, la Fira Destaca. Tindrem així al nostre estudi a Adrián Casabó, portaveu i president del Partit Popular de Vila-real, que es presenta com a candidat de manera oficial aquest dissabte en la Glorieta 20 de febrer en un acte obert a la ciutadania. Perdó, es presenta en la Glorieta el 20, la Glorieta anomenada 20 de febrer. També Imma Cerdà, presidenta d'ADAVI, ens portarà les últimes ofertes de treball i cursos. Membres de Crea Escena ens presentaran l'òpera Carmen, que recala el 20 de novembre a la Fundació Caixa Rural. Li seguirà Javier Julve, de Síndrome Down Castelló, que donarà els detalls de la presentació del calendari 2023. També tenim a nosaltres a l'escriptora vilarrelenca Jessica Centelles, que a la vesprada imparteix la xerrada La batalla de ser mujer, en el marc de les conferències blanques de la UNED. I per últim, el regidor d'Innovació i Ciència de l'Ajuntament de Vila-real, Eduardo Pérez, ens posarà en les últimes coses que han passat o ens, en la Fira Destaca. Ens contarà, no? No sé si ens ho dirà tot, de, tot el que ha vist dins d'aquesta fira, però bueno, nosaltres li preguntarem. On veuen és un programa ben carregat. No se'n vagin per a gaudir de tot aquest contingut i segur que alguna altra coseta més.
Hola, som el teu equip d'educació ambiental, segur que ja ens coneixes. Hem anat poble a poble per ajudar-te a generar més residus i reciclar bé, però encara tenim moltes coses per contar-te. Si vols saber com estalviar energia i ser més eficient a casa o el teu negoci, també et podem aconsellar. Comunitats energètiques, plaques solars, renovables... No dubtes i pregunta'ns. Compromís ambiental, Diputació de Castelló.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo, Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Miren, y si entren en Facebook, en Mármoles Mijares, en la pàgina de Facebook d'ells, trobaran i els últims treballs que han fet, com per exemple la encimera con aplacado de Silestone Marengo i també la encimera de granito gray. Dit això, saber que vostès vegin també aquestes meravelles que fan en Mármoles Mijares i que si criden al telèfon, el que els atén és la mateixa persona que se responsabilitza d'aquests treballs ben fets. Mármoles Mijares, 30 anys, que es diu pronte. Miren, el tema del dia és sí és sí. Per què? Pues perquè és el tema que tot el món parla i encara que jo volia un poc no entrar en detall en aquest tema, no tinc més remei que fer-ho. L'entrada en vigor de l'anomenada llei de sí és sí, la llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, que vol dir ni més ni menys que se dona el consentiment, està portant conseqüències que ningú esperava, ja que s'anunciava com la legislació que per fi anava a protegir-nos a les dones de les agressions sexuals i per fi impartir justícia. Però res més lluny de la realitat, o almenys així ens ho fan veure. 14 condenes han sigut revisades per delictes contra la llibertat sexual a conseqüència de l'entrada en vigor de la norma, la qual cosa ha posat de nou sobre les cordes a la coalició de govern formada pel Partit Socialista i Podem. Mentre que l'oposició qualifica la llei de xapussa, bueno, però això és algo normal, perquè quan està governant un i l'altre sempre diu que el que fa és una xapusa. Això no em preocupa tant. Què diu la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que és la que ha promogut esta llei? Bueno, pues ella atribueix les reduccions a una interpretació masclista. Vull que escolten a la ministra Irene Montero.
Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores.
Ojo, que diu que tendrán que tener els jutges una formación obligatoria, que Nacions Unides es alerta. Ja de per si l'acusació és greu, però és més quan els experts juristes sostenen que el problema era esperable, perquè veuen llagunes i el disseny de la norma, encara que també assenyalen que la interpretació dels magistrats té un paper important. Miren, anem avant i arrere, perquè sí que és cert que els jutges cada un interpreta la llei. No n'hi ha algo que no estiga subjet a una interpretació i els advocats ho saben. És dir, sí que és cert que quan se dicta una llei sempre n'hi ha llagunes, clar que n'hi ha llagunes i més a l'hora de dictar una llei. Està la interpretació després del magistrat. Bueno, pues tant la professional de l'Associació de Dones Juristes, Temis Manuela Torres, com l'exdelegat de govern per la violència de gènere, Miguel Lorente, suggereixen que hi ha hagut un error a l'hora d'elaborar la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual. I és que, per si no fos prou, el Consell General del Poder Judicial ja va alertar l'any passat que podia ocórrer. L'advocada i vocal del Consell del Poder Judicial, Pilar Sepúlveda, ha assegurat també que d'ara en endavant els fets més greus tindran menys penes. I hem pogut saber que l'abogada de la manada, última un recurs per a poder rebaixar la pena a un dels condenats amb la llei del sí és sí. Recordem que és el cas que més consciències ha remogut i que va ser el germe d'aquesta llei. Bueno, pues a tot això, bronca al Botànic. Com no, el govern autonòmic del Botànic també s'ha obert una escleta. El vicepresident segon del Consell, Héctor Illueca, d'Unides Podem, ha contestat per Twitter a unes declaracions que la consellera de Justícia, Graviela Bravo, obertament contrària a la norma, una de les accions estrella de la formació morada, perquè a preguntes dels mitjans de comunicació, la consellera de Justícia, Graviela Bravo, que és fiscal de carrera, ha manifestat que la norma deixa la porta oberta per a beneficiar els violadors i ha de ser modificada, i ha advertit que els informes preceptius dels experts del Poder Judicial sobre la llei havien advertit sobre aquesta situació. Responia a la consellera en el seu compte de Twitter, era per això que Héctor Illueca responia via Twitter: viva les xarxes socials, sembla xiquets, que no estava massa d'acord. Bueno, el president i titular d'habitatge assegurava que el problema no és la llei, sinó la resistència d'alguns jutges als avanços en matèria d'igualtat, i dirigència a ella ha instat els responsables públics a evitar missatges que generen inseguretat jurídica a les dones. I clar, pati de xiquets. O almenys és el que a mi me pareix. Per exemple, també s'ha entrat al joc o ha contestat Baldoví, que creu que se deu estudiar si la rebaixa de penes és un error de la llei o sols si és la interpretació dels jutges. En fi, ja veuen que com està el pati, com si no tingueren suficients problemes. A mi el que em sorprèn és que com a la mínima crítica en la gestió els polítics d'una banda i d'altra, perquè si parlem d'Ayuso en Madrid en la sanitat, com el cas d'Irene Montero amb la llei del sí és sí, no són capaces de reconèixer que poden cometre errors i que no tot ho fan perfecte. Ojo, a part de que quan, si els que estan dins de les institucions no són de la seva corda, posen més o menys palos al carro perquè la llei o les lleis siguin endavant tal i com faríem interpretant-les en bona fe i perquè les coses siguin bé. Pues bueno, a mi crec que els falta humilitat i sobretot responsabilitat en els nostres governants, perquè en aquesta prepotència, quan està en joc la vida de les persones o la dignitat d'una víctima que ha de ser resarcida, a on se queda la bona feina, el bon fer de les coses? En fi, allò de que en política, pues, todo vale.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares, hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Huevo, cremosa salsa holandesa, carne 100% vacuno español, queso gouda, cebolla crispy. ¡Es la gloria! ¡Es la nueva signature Huevo Benedictín! Los más ibaritas ya tenéis vuestra hamburguesa. Y cómo no, solo podía ser en McDonald's. ¡Ahora, corre a por ella! Solo en McDonald's Castellón y Villarreal y por tiempo limitado.
Ooh. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the.
I miren, nosaltres anem a lo productiu. I què és lo productiu? Pues el que fa que tinguem un bon lloguer o una bona propietat, o que disposem de diners per a comprar bon aliment, i això és tindre un treball digne, un treball com toca. Per això tenim a Imma Cerdà, que ja és la presidenta de DAVI. Molt bon dia, Imma.
Molt bon dia, Susana. Pues sí.
La setmana passada vam parlar de que no teníem massa ofertes de treball. Com està esta setmana?
Millor, millor. Uf. De fet, sí, ha sigut un descans. De fet, ja, bueno, ara mateix teniu en Castelló que està al Word, la Diputació, val? Estan fent la fira, el World Forum Castelló, i ahí hi ha molt de treball, val? Inclús acabe de veure també que diuen bones notícies. Si demà no podeu assistir de manera presencial al World Forum, teniu la solució. I diu, es pot seguir les conferències en directe a través de la plataforma del YouTube. I el enllaç està en, bueno, en este cas ho trobareu en el Facebook de DAVI, val? I és el World Forum Castelló, UBC, bueno, ja veureu. Ho han penjat en un vídeo, vereu World Forum Castelló i ahí cliqueu que està l'enllaç.
El que vull que entre en el Facebook de DAVI i allí té un vídeo explicant com podran fer demà via online i ses consultes per a trobar treball. Ui, també?
Clar, sí, a més, de totes maneres, jo he agarrat ofertes de treball per si alguna persona que està escoltant li interessa.
Pues clar,
vinga. Electromecànic en l'Alcora, se necessiten dos. A veure, Castelnuovo, dos electromecànics en l'Alcora, en Burriana, en Castelnuovo, en la Masora, dos més en Vilafamés i en la Vall d'Alba. D'administració també teniu en Castelló, en Figueroles, Onda, Sant Mateu, Vilafamés, en Vilareal i Viver. De obra teniu ofertes en Benicàssim, Castelló de la Plana, Borriol, Moncófar, Sierra Engarcerán, Todolella, Vilareal. De cambrer o cambrera teniu en Castelló, Segorbe, Les Useres, Daval d'Alba, Villaviciosa. De agent comercial teniu en Castelló, Cabanes, en València. Encarregat de obra en Castelló i el I4 per a la Todolella. I per a una fàbrica en Cabanes, en l'Alcora, en Almassora i en Ulldecona. Com escriure's? Pues bueno, això ahí també te diu que tens que anar a l'agència de col·locació .dipcas.es. Això, teniu que escriure's. Si no, no podeu aplegar a aquestes ofertes. Continuem perquè també publica la Diputació, Dipucas, publica camarero camarera de lunes a viernes, sábados y domingos mañana para Castellón, esmaltadora para la zona de Cabanes, un chofer con carnet C más CAP, personal de limpieza en Morella, peón de construcción para Cabanes, administrativa para una mesa de exportación para Castellón, operaria de clavado para Vilafamés, operaria de obra, técnico-técnica, emergencias sanitarias o técnico de transporte sanitario para la provincia de Castellón, peón agrícola con un mínimo de discapacidad, operaria limpieza con discapacidad, es un correturnos para centros escolares, operaria de obra, técnico-técnica en prevención de riesgos laborales, operaria de obra, técnico-técnica en prevención también de riesgos laborales, un interiorista para Castellón, técnico emergencias sanitarias y técnico de transporte sanitario. Este se repite, lo han repetido. Bueno, y ahora me voy a Labora, y en Labora hemos publicado también ahí que personal de limpieza con discapacidad para Castellón, agente comercial para Almazora, peón brigada forestal para la Todolella, encargado dirección de trabajos forestales y trato con clientes para Todolella, oficial de mantenimiento y electromecánico para Moncófar, peluquero peluquera de caballeros para Castellón, auxiliar de laboratorio para Almazora, enfermero enfermera para Morella, conductor especialista en empresa multinacional dedicada a la gestión de residuos para Onda, trabajador social para Castellón, repartidor material eléctrico para Almazora, repartidor material eléctrico para Almazora, programador informático para Almazora, auxiliar comercial en Exports para Almazora, auxiliar comercial también para Almazora, ferrallista para Almazora, controller financiero para Almazora, administrativo departamento exportación para Honda, agente comercial a nivel nacional para Segorbe, oficial de mantenimiento para Villarreal, ayudante de oficina con y sin experiencia para Burriana, encuestador de calle para Segorbe, encuestador de calle también para Benicarlo, administrativo comercial para Almenara, electromecánico para Almazora, personal de limpieza también para San Juan de Moro, operario de encajado de piezas de cerámica con discapacidad para Cabanes, auxiliar de encargado de piezas también para con discapacidad para San Juan de Moro. Profesor de filosofía para Castellón, auxiliar administrativo para Castellón, gestora de pedidos de logística para Almenara, carnicero-carnicera al estilo halal para Benicarlo, técnico-técnica para departamento de abastecimiento de agua con diversidad funcional para Castellón, oficial de primera chapa y pintura, taller de reparación de vehículos para el Valdiuso, técnico-técnica en farmacia para Burriana, peón agrícola también con discapacidad, un mínimo, siempre estamos hablando de un mínimo del 33%. Técnico-técnica en farmacia para Burriana, peón agrícola con un mínimo de discapacidad de un 33%, barrenderos con discapacidad de un mínimo de 33%, imprescindible también adjuntar el currículum vitae. Esto que os acabo de decir es para todas las ofertas, o sea, aunque no os lo lea, cuando entréis en la oferta os lo van a pedir, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, es que en algunas ofertas lo ponen y otras no. En este caso, barrenderos, barrenderas, será para Benicarlo. Farmacéutico, farmacéutica para Castellón, soldador, soldadora para carpintería para Castellón, albañil con experiencia para Villarreal, cocinero con experiencia para las alquerías del Niño Perdido y luego tenemos la oferta de recolectar y envasar champiñón, oferta también para discapacitados para Villarreal. Tenemos aquí nuestros amigos de Manantial. Asesora profesional de seguros para Villarreal. Y bueno, aquí también, bueno, aquí ya he acabado con el tema de elaborar, porque me quedaba ya sin aire. Entonces, he visto por ahí unas ofertas también que me han parecido interesantes y una es oferta de empleo personal para almacén de cítricos en Valdiuso. Y esto empieza, a ver, aquí tenéis un teléfono de contacto y que tenéis que contactar por WhatsApp. 695-3215-36, ¿vale? Para un almacén de cítricos. Y hay otra oferta que se precisa personal de limpieza para Almazora y Villarreal, imprescindible vehículo propio y mandar currículum a netechesmediterrani@gmail.com. Ahí está.
Pues yo creo que esta semana sí has cumplido. Sí. Hay muchas ofertas de trabajo. Tranquilidad, la cosa va bien.
Sí, la cosa va bien.
Ima, ¿nos vemos la próxima semana?
Por supuesto.
Pues hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Esa obra de teatro En tierra extraña llega al Auditorio de Villarreal el 25 de noviembre. Diana Navarro es Concha Piquer y Alejandro Vera es Federico García Lorca. Entradas a la venta en servientradas.com y el restaurante Nu de Villarreal, a beneficio de la investigación médica de Conquistando Escalones. Lejos de España.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo en Avenida Pío 1255 Villarreal.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill, or Billy, or Mac, or Buddy.
I com els avançava al principi del programa, avui tenim en nosaltres el president del Partit Popular de l'Ajuntament de Villarreal i també regidor i portaveu en l'Ajuntament, Adrià Casabó. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Mire, vostè està així perquè este dissabte fa un acte com a candidata al Partit Popular de l'alcaldia de Villarreal, no?
Sí, així és. Este dissabte, dia de 9 pel matí, a les 11:30, fem l'acte de presentació del candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Villarreal per a les pròximes eleccions de maig de l'any que ve, de 2023, que en este cas pues sóc jo.
Mire, com a curiositat, jo quan estava presentant-lo, la gent així en Villarreal, tot el món, coneixem la Glorieta com la Glorieta. Ningú la coneixem com la Glorieta 20 de febrer. Jo no sé si a vostè la coneixia, ni aquest nom sencer.
Sí, sí, sabia del nom de la Glorieta, però és veritat, com tu comentes, Susana, que molta gent pues coneixem com la Glorieta, però no sabem qui és la Glorieta. Té el nom del 20 de febrer, que és la data en la que celebrem la fundació de la nostra ciutat, i serà en aquest lloc també tan emblemàtic de Villarreal on celebrarem aquest acte de posada en marxa d'este projecte, en el que ja venim treballant, com bé saps, des de fa mesos, carrer a carrer, barri a barri, però donem un poc ese punt d'eixida a esta recta final, a este final de legislatura, encarant ja les pròximes eleccions municipals.
Suposo que vostè també haurà tingut que demanar permisos, no?, per estar aquest dia allí.
Per suposat, no?
Li ho han donat en seguida o li han fet canviar el dia, l'han fet patir un poc?
No, ho vam demanar en temps i forma, i igual que qualsevol altra entitat, associació o empresa del poble que vol celebrar un acte, en aquest cas en la via pública, pues n'hi ha que demanar aquest permís d'ocupació de via pública que ha sigut acceptat per part de l'Ajuntament.
Se diu que dona el punt de partida d'inici de campanya, és a dir, ja formalment el dia 19 estarem en aquest punt de partida entrem en campanya?
A veure, si entenem la campanya com estar al carrer, escoltant els veïns, replegant les seues inquietuds i plantejant les solucions, jo personalment, si entenem la campanya com això que li dic, estic en campanya des del dia que vaig assumir el compromís de liderar aquest projecte polític del Partit Popular, no? I això ja fa més d'un any, no? Jo crec que simplement és anar marcant un poc les pautes, les línies de treball i seguir fent, com li dic, el que hem estat fent fins ara, no? Que és tindre el nostre despatx al carrer, estar pròxim als veïns, escoltar les seues inquietuds, les seues necessitats, xafar terra i xafar i conèixer, no?, de primera mà, gràcies a aquest contacte en la societat, quines són les inquietuds i les necessitats que té el poble de Vila-real, no? Jo sempre dic que és impossible plantejar un projecte de ciutat sense saber els diferents sectors el que volen, no? Això és el que portem mesos fent, i per això crec i estic convençut que anem a presentar un projecte atractiu per a la gent de Vila-real i que la gent de Vila-real va a veure's reconeguda també en ese projecte de ciutat que va presentar el Partit Popular.
Clar, el que esperem en esta presentació és el que després en les fotos veurem sempre, i és estaran totes les persones afiliades al Partit Popular, quan el que vostè voldria seria que anaren els ciutadans que no el coneixen o que no coneixen el seu programa. Clar, en definitiva seria el que vostè voldria, perquè estar rodejat dels seus és el més normal, el que sempre ocorris, no?
Sí, és, evidentment és cert que quan hi ha un acte que organitza un partit polític, pues la gent d'aquest partit acudís, no? Però també és cert que durant esta setmana he rebut missatges de gent que no és afiliada al Partit Popular, i que m'ha dit que vol apropar-se a este acte per a conèixer un poc en què consisteix aquest projecte. Persones que veuen també la necessitat de que a Vila-real es produïsca un canvi de rumb, persones que estan també cansades de veure com molts trens passen de llarg a Vila-real i van tenint parades en altres ciutats del nostre voltant, però no paren en Vila-real, i que volen escoltar, no?, que és el que es proposa el Partit Popular, i en este cas jo com a candidat, no? I pues, també aprofitar i donar-te les gràcies per aquesta oportunitat, aprofitar que la gent que ens estiga escoltant ja els avise que no va ser un acte polític a l'ús, com estem acostumats. De fet, el meu discurs o el meu parlament als veïns va ser el principal de l'acte, i va ser un acte estrictament parlant de Vila-real, no? O sea, qui vinga a l'acte pensant que anem a donar consignes o missatges propis del partit a nivell autonòmic o a nivell nacional, ja li avise que no va ser el cas, que va ser un acte 100% de Vila-real, i en el que anem a parlar dels problemes i de les solucions que plantegem per a la nostra ciutat. Per tant, crec que és un acte que pot resultar d'interès per a qualsevol veí de Vila-real que vulgui saber què és el que proposa el Partit Popular de cara al futur de la nostra ciutat.
Jo, per exemple, si pense en anar a aquest acte, escoltar el que va contar o el que va dir, clar, no vull tampoc que vostè es desvelli exactament què és el que va fer, però a mi sí que m'agradaria pues no sé, sentir quines solucions poden tindre, per exemple, pues problemes que han tingut este cap de setmana per les pluges, si tenen contemplat parlar de totes les coses que els han dit els veïns, perquè jo sé que vostè està des de principi d'any anant als barris.
Sí, portem, com parlàvem abans, molt de temps a xafant carrer, xafant cada barri de Vila-real, per això, no? Perquè al final la millor manera de plantejar solucions o què volem de la nostra ciutat és escoltant el que millor pot saber que necessita el comerç són els comerciants. I ahí, per exemple, hi ha un tema preocupant i que ens preocupa, no només en la zona centre, que crec que és evident, amb més de 20 locals buits on fica, s'alquila, se vende, se traspassa, però no només al centre de la ciutat, també als barris. Al final els comerços generen dinamisme, generen moviment en la ciutat, i són importants que els barris tinguin la seva xarxa comercial de proximitat. Pues, igual que en els comerços, els que millor poden aportar les solucions i el que necessiten, perquè ho pateixen tots els dies, són els comerciants, el mateix en qualsevol sector, no? En el sector empresarial, en el sector associatiu, en el sector esportiu, cultural. Jo crec que la millor manera és fer-ho de la mà d'aquestes persones, no? I evidentment els veïns que vinguin a sentir-nos a l'acte d'este dissabte van a sentir-se reflejats en moltes d'aquestes propostes que anem a comentar, perquè moltes de les propostes naixen precisament d'ells, no? De les inquietuds i de les necessitats que veuen aquests veïns, que el Partit Popular compartís, que ha replegat i que ha transformat en propostes per al futur govern de Vila-real.
Per exemple, ara està en marxa la Fira Destaca, no? És una fira que és un referent, és a dir, tindrà que... Bueno, jo, per a mi, sí que crec que és una molt bona iniciativa, sobretot perquè és un bon moment a l'hora de posar en valor el que és el nostre font de vida, o una de les nostres, com és la ceràmica. Claro, no puc preguntar-li per ella perquè vostè no ha anat encara, no?
Sí, estaré avui en la Fira Destaca, i me va ser impossible estar en la inauguració, però són iniciatives molt interessants, no? Sobretot en este moment en el que el nostre sector el principal sector industrial de Vila-real y de la provincia, que es la cerámica, está en un moment de màxima alerta, no? Uh-huh. Jo crec que hi ha que ser conscients del que suposa la ceràmica per a la nostra ciutat i per a la nostra província, ja no només com a senya d'identitat. Jo crec que tots tenim l'orgull de pertanyen a la ciutat i a la província, que el 90% de la producció ceràmica del nostre país es fa així, a Vila-real i a la província de Castelló, però a banda d'aquest punt d'identitat, d'orgull, no podem oblidar tampoc la part econòmica, no? I el que representa el sector per a l'economia de la província i també per a l'economia de la nostra comunitat, no? I desgraciadament ens trobem davant d'un govern que això no ho veu, ni ho vol veure-ho. I en canvi sí que hi ha una alternativa a ese govern, que representa Alberto Núñez Feijó, que davant de la insistència del partit de la província de Castelló, del Partit Popular de Castelló, de la importància que té este sector, va aconseguir que el pròxim president del govern vinguera i que vera el problema in situ i que parlara directament amb les persones afectades del sector perquè li comentaren quines eren les necessitats, no? Per tant, sí que n'hi ha dos models de fer, no? Mentre encara estem a nivell provincial intentant que el Partit Socialista convenca des de la Diputació a Pedro Sánchez de lo important que és la ceràmica i que actue, davant d'això tenim un Partit Popular i, com li dic, el pròxim president del govern d'Espanya, que és Alberto Núñez Feijó, que se'n va vindre a Castelló per escoltar directament els problemes i plantejar les solucions, unes solucions compartides amb la patronal ceràmica, amb les empreses i amb els treballadors del sector, no? I no podem oblidar que no només la gent que viu directament o que treballa directament en una empresa taulellera està afectada, així a la nostra ciutat també són moltes les xicotetes i mitjanes empreses que treballen de manera indirecta per al sector. Jo estos dies estic visitant moltes d'aquestes empreses que no són productores de taulell, però que sí que treballen per a millorar la competitivitat del nostre sector tauleller, i per tant, si no, el sector tauleller no és competitiu, només tindrem un problema en la gent que treballa directament en una taulellera, sinó també en moltes xicotetes empreses al voltant de les grans empreses ceràmiques que treballen per al sector, no? Per tant, jo crec que hi ha que dir prou i hi ha que demanar ja aquestes solucions al govern d'Espanya, que atenga al sector ceràmic i que ens trate de la mateixa mesura que està tratant altres sectors econòmics, o de la mateixa manera que el mateix sector ceràmic estan tratant en altres països de la Unió Europea, com per exemple Itàlia, que sí que estan aprofitant aquestes ajudes d'Europa per a injectar-les directament en el sector ceràmic.
I també d'Alemanya. Salvem la ceràmica i se manifest que s'anava a firmar de forma conjunta en Diputació. Finalment s'arribarà a un consens. És que, clar, ens alegravem ahir que estaven a punt, després que si ho vol xifra, que si altre no vol xifra...
Pues una vegada més, una llàstima de que hagin perdut tant de temps, no? En aquesta reunió, i ho vaig poder parlar directament amb la presidenta provincial, en Marta Barrachina, al final anaven a acceptar-se totes aquestes propostes que el Partit Popular ja va ficar damunt la taula fa temps.
Sí.
No? I al final el que no pot ser és que per un tema partidista de que volen penjar-se una medalla que no mereixen, es paralitza. O sigui, al final les solucions estan damunt la taula. El sector sap ja dir quines són les solucions. O sigui, si el problema que tenim, com li deia abans, és que hi ha un govern, el govern socialista de Pedro Sánchez, que se nega a atendre les reivindicacions d'aquest sector. Per tant, jo demano al Partit Socialista que siga menys Partit Socialista i que siga més defensor dels interessos, sí, de la nostra ciutat i de la nostra província.
En este cas, l'escollo estava en els 150 milions d'euros en els que se poden acollir o no, que el Partit Socialista no volia reflejar la xifra, i el Partit Popular demanava que siguera reflexada.
És que n'hi haurà que reflexar aquesta xifra, no? Si al final no quantifiquem el que fa falta per al sector, pues el que no estem ja en un moment, i hem perdut massa temps, no estem en un moment de fer brindis al sol i de dir que volem defensar el sector ceràmic. Això ho pressuposem, que tots volem defensar el sector ceràmic. Fa falta fets concrets, quantitats concretes i compromisos concrets del govern d'Espanya amb el nostre sector ceràmic.
Jo crec que de tota la província de Castelló, de les poblacions dels que se presenten, pot ser vostè tinga el rival més... no sé, més fort, més popular, més el de menys d'esquerres, o el de més de dretes, el de més de centre, no sé com qualificar-lo.
Bueno, jo al final no veig això com rivals ni des d'aquest punt de vista. Jo ho veig en el meu compromís i el compromís del partit que represente amb els veïns i veïnes de Vila-real.
José Benlloc ho fa bé.
Pues José Benlloc fa coses bé, igual que hi ha coses que no fa bé, no? I per això hi ha una alternativa a aquest govern. Jo tampoc vaig a dir que tot el que se fa a Vila-real està mal, perquè no ho crec, però sí que crec que esta ciutat porta massa temps deixant passar oportunitats importants. a mi m'entra una enveja sana de veure com altres municipis del meu costat estan avançant a un ritme molt interessant quan segurament no, de partida no tenien les oportunitats que sí que té una ciutat com Vila-real des del punt de vista d'on està ubicada, del, de la seua, el seu nivell d'empresa, d'associació, el seu teixit associatiu. I crec que n'hi ha ciutats amb molta menys capacitat que per tindre un govern que té les coses clares, que està treballant molt i que se planta davant de qui fa sa falta i reivindica el que ha de reivindicar per a la seva ciutat, pues està aconseguint avançar a un ritme molt, molt ràpid, no? I que a mi això me preocupa, per això crec que hi ha una alternativa de govern i si pues el rival en este cas és Benlloc, l'actual alcalde, pues és Benlloc, no? Però com diria, el meu compromís i el meu treball i les meues energies estan centrades en els veïns i veïnes de Vila-real, no? I al final ells en llibertat i valorant també i fent un anàlisi de què ha fet este govern i este alcalde en 12 anys que ja porta en el govern, pues ells decidiran si volen continuar en esta línia o si preferixen apostar per un canvi i una alternativa de govern. I això està simplement en les mans dels veïns i veïnes de Vila-real. En les nostres està en treballar per a atendre les seues necessitats, les seues preocupacions, per a donar-los solucions, per a plantejar un projecte i al final seran ells en total llibertat que trien el que volen per a la nostra ciutat.
En este cas, el que parlen de, o almenys el que diuen els veïns, és que José Benlloc és alcalde, quasi mai diuen de quin partit. Jo no sé a vostè si el situen molt, molt en el Partit Popular.
Bueno, jo entenc que sí, no? Al final crec que per molt que ho intente allunyar-se del partit en el que està, pues crec que tots sabem on estem situats, no? Jo no tinc cap problema en dir que sóc del Partit Popular, perquè crec que el Partit Popular és el partit que millor o que millor solucions i que millor qualitat de vida pot oferir als nostres veïns, no? Per tant, si altres tenen un problema de sentir-se identificats en el partit en el que militen, no és el meu cas, no? Jo tinc molt clar que estic en el projecte polític que millor pot representar els interessos generals dels meus veïns i des d'aquest projecte polític, pues, evidentment, en l'estil propi que cada persona tinga. En este cas, ara estic jo al capdavant, pues, el meu estil de fer les coses, però jo, evidentment, l'ideari del meu partit el compartisc i crec que és el millor per als veïns i veïnes de Vila-real.
I si vostè governa, entrarem en aquesta dinàmica de que ens parlarà també de què ha heretat els empastres del Partit Socialista?
Mira, jo crec que això va de gestió, no?
Perquè hem sabut l'última sentència que han de recorrer, l'hem sabut la setmana passada.
Bueno, jo crec que això va de gestionar, no? I jo, igual que quan hi ha un canvi de govern, qui entra sap la situació en la que està. Jo sé quina situació té en l'Ajuntament i sé també que si a partir de maig els veïns me donen la seva confiança vaig a tindre que gestionar coses que no he decidit jo i que jo segurament hauria fet d'una altra manera, no? Però aquesta és la realitat que n'hi ha. Pues el mateix quan una persona assumís la direcció d'un mitjà de comunicació, sap el que hi havia abans i ella té la seva visió de fer les coses. Quan un assumís la direcció d'una empresa, saben quina situació està l'empresa i el que ha de fer. Per tant, jo crec que això pots queixar-te un any, dos anys, tres, que això en l'empresa privada no passa. Vull dir, si en l'empresa privada tu en tres anys, vamos, o en el primer any has sigut incapaç de canviar la situació d'algunes coses, no seguisses en el lloc de directiu.
Jo tinc molta enveja d'aquestes coses, perquè els polítics ens convencen una vegada i estan quatre anys. És dir, si jo tingués la possibilitat de convèncer el meu jefe una sol vegada i estar quatre anys treballant, és que això és un xollo, eh?
Pues per això li dic, que al final un pot queixar-se un temps o pot intentar fer creure que no fa més o menys pel que passava abans, però quan ho porta 12 anys... crec que és responsable del que gestiona cada dia.
O té molta capacitat de cada 4 anys tornar a convèncer o que realment diuen que ho fa bé. Mire, m'estan enviant preguntes, no? I li pregunten que vostè què farà en l'IBI.
Què farà en l'IBI? El que farà en l'IBI ho tinc clar, no? Que és fer una política d'ajust real del gasto d'aquest ajuntament i intentar baixar-lo. Com a mínim el meu compromís està claríssim que l'IBI no tornarà a pujar. I anem a fer des del govern, si així ens donen la confiança als seus veïns, tots els esforços possibles per a que l'IBI paixi. Perquè és que això, li ho deia abans, això va de gestió. O sigui, això no va de tindre més diners o menys. Vull dir, ara mateix ens estem gastant molts més diners en contracte de recollida de basures i de neteja de les ciutats. Gastem 3,5 milions d'euros a l'any. Des del Partit Popular venien temps reclamant que era necessari un nou contracte, però hem vist, per exemple, que pujar els diners a aquest contrat a dia d'avui no ha servit per a fer un millor servei de recollida de basures i que la ciutat estiga més neta. Per tant, no està tot en els diners, està en la capacitat de gestionar els recursos, no? I li fico un exemple concret d'una partida que s'ha incrementat de manera notable, 3,5 milions d'euros a l'any en este servei de recollida de basures i de neteja de la ciutat, i el servei no s'està prestant com toca. Per tant, no és només un tema de diners, sinó de com se gestionen aquests recursos que tens i com se planteja que vols, i on vols ficar les prioritats, no? I, evidentment, a Vila-real tot el món és conscient de que està pagant un rebut de la contribució molt més car i, desgraciadament, els serveis que està rebent per part de la ciutadania no són millors que els que, que els que tenia fa 4 o 5 anys.
Mire, el senyor Mazón està dient que hi ha violadors en esta llei que ha tret Irene Montero que estan fregant-se les mans. Vostè compartís el que diu el senyor Mazón?
Desconec en quin context ha fet aquestes declaracions...
Sobre la llei del sí.
El president regional, no sé el context ni he sentit les declaracions, però sí que és cert que esta deriva que està agafant el govern en alguns temes està ficant en perill algunes coses i deixant de protegir a les víctimes, en aquest cas, de violència de gènere, no? Per tant, crec que hi ha que demanar responsabilitat. Jo crec que hi ha ministres del govern que estan ficant en perill dia sí dia també la convivència en el nostre país per aconseguir objectius a nivell polític que no sé molt bé on ens poden portar, no? Parlàvem d'esta llei, però podem parlar també de llevar el delicte de sedició o baixar les penes per casos de corrupció, perquè a d'ells tenen un interès partidista de que alguns membres del Partit Socialista no complisquen aquestes penes. Per tant, crec que hi ha que demanar responsabilitat i, com li dia, no? Al final tot ve al mateix lloc, així fa falta un canvi de rumb. Desgraciadament el nostre país està anant per uns camins que als espanyols no els agraden, i per això tinc clar i estic convençut que el pròxim any va haver canvi de govern a tots els nivells.
Si parlem d'una alcaldessa del Partit Popular que porta com a mínim els mateixos anys que José Belló, que Susana Márquez, se troba en un moment també molt complicat, i perquè seria el mateix, és a dir, és una legislatura esgotada, és una legislatura que potser... de fet, inclús els companys van a reprovar-la, és a dir, i a llevar-li competències. No sé si està assabentat del cas de lo que està passant en Benicàssim.
Sí, bueno, conec el que ens arriba pels mitjans de comunicació, i sí que veig d'una manera molt clara l'interès d'algunes formacions de distanciar-se i buscar agafar posicions de cara a les eleccions, no? A mi m'agradaria que en aquest cas és una altra població, però el que m'agradaria, si fora Vila-real també, és que els representants dels veïns estiguin centrats en atendre les necessitats dels veïns i pensar que és el millor per als veïns, no pensar que és el millor per a les seues formacions de cara a les pròximes eleccions municipals. I sí que veig en este cas molt d'interès partidista d'altres partits per plantejar-se com van a presentar-se a les eleccions, no? Al final hi havia un partit també que pareix evident que estava des de dins del govern no atenent a aquestes necessitats que tenien els ciutadans i ciutadanes de Benicàssim, i per tant, pues jo estic convençut que Susana Márquez, l'alcaldessa de Benicàssim, farà el millor per als seus veïns en els mesos que queden de legislatura, i que se veurà també en les properes eleccions el que pensen els veïns i com valoren els veïns i la gestió que s'ha fet.
Pues Adrián Casabó, jo per la meva part crec que no se m'ha quedat res per voler preguntar-li. Moltes gràcies per haver vingut, i bueno, recordar que el dissabte dia 9 de novembre el que vulgui sentir les seues propostes serà a les 11:30 del matí en la Glorieta 20 de febrer de la ciutat de Vila-real.
Sí, així és. Jo agrair l'oportunitat que em dona Ràdio Vila-real i convidar a tots els veïns i veïnes de Vila-real que vulguin escoltar que és el que proposa el Partit Popular de Vila-real en este projecte renovat, pues els convide a vindre i a escoltar-nos i a compartir també les seues inquietuds amb nosaltres.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Say goodbye, darling, please. don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone.
El 25 de noviembre la Cámara de Comercio de Castellón celebrará su 120 aniversario y entregará sus premios 2021. En la categoría de exportación recaerá en Direxport, Cooperativa Agrícola de Benicarlo, Beniort, Mácer, Mielso y Peronda Group. En turismo, la Escudella Vilafranca y Biunatura. El galardón Accor recaerá en Cermer y la empresa centenaria Pescados y Mariscos Safón. Los premios están patrocinados por Banco Sabadell. Cámara de Castellón, más de 120 años al lado de las empresas.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada. Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
I una notícia d'última hora. Finalment, el govern de Diputació i el Partit Popular Provincial han arribat a un acord in extremis per a subscriure el manifest Salvem la Ceràmica, el qual planteja unitat d'acció de Diputació i municipis per a reivindicar a govern i Generalitat solucions urgents que garantisquen el futur del principal motor econòmic de la província.
L'escrit consensuat per l'equip de govern íntegre en PSPB i Compromís en el principal partit de l'oposició, el PP, en el qual es mostra el màxim suport a les organitzacions que representen el sector, Acer, Acebec i Anfec, destaca que com a responsables públics no poden romandre impassibles davant un dels pitjors escenaris que recorden en la història recent del territori de Castelló i que posen escac el nostre futur.
El manifest coordinat des de la Diputació serà ratificat també pels ajuntaments dels municipis amb indústria ceràmica, com Castelló, Vila-real, Almassora, Onda, Alcora, Nules, Moncofa, Betxí, Sant Joan de Moró, Cabanes, la Vall d'Alba, la Vall d'Ujó, Xilxes, Villafamés, Llucena, Ribesalbes, la Pobla Tornesa i Figueroles, a més de les tres localitats integrades al costat d'això en el pacte territorial per l'ús del dels municipis ceràmics com són Borriana, les Alqueries i Costur.
Recordem que les empreses taulilleres es localitzen a les comarques de la Plana Alta, la Plana Baixa i l'Alcalatén, i aproximadament el 94% de la producció nacional té el seu origen en aquesta província, on se situen el 80% de les empreses del sector. La dependència del mateix per a la nostra província es veu reflectida en el fet que dona manteniment a més de 73.000 famílies, entre ocupació directa, indirecta i induïda, i suposa el 30% de l'ocupació total a la província. No obstant això, l'últim any les empreses i treballadors del sector pateixen una tempesta perfecta derivada d'una conjunció de factors que han posat contra les cordes al sector i n'hi ha uns 9.000 treballadors afectats per ERTO. Escoltem a José Martí, president de la Diputació.
L'equip de govern de la Diputació de Castelló, integrat pel PSPB, PSOE i Compromís, i el principal partit en l'oposició, el Partit Popular, hem consensuat el manifest Salvem la Ceràmica, amb el qual mostrem el màxim suport a les organitzacions que representen el sector. Amb aquest manifest, que integrarà els municipis del clúster ceràmic, es comprometem a treballar en plena unitat d'acció i a reivindicar amb fermesa solucions urgents davant totes les administracions amb capacitat real d'ajudar al sector, en particular al govern d'Espanya. En aquest sentit, i atès que el marc temporal establert per la Unió Europea permet una major ambició en ajudes directes per al sector, la Diputació i els ajuntaments sol·licitem amb urgència mesures contundents que suposen l'arribada de més ajudes directes i de major abast. La nostra província...
I l'Hospital Afei intervé el primer pacient per cirurgia robòtica amb el Da Vinci.
L'Hospital Universitari Politécnic La Fe de València ha intervingut el primer pacient mitjançant cirurgia robòtica. Es tracta d'un home de 70 anys amb càncer de pròstata localitzat, al qual se li ha realitzat amb èxit una prostatectomia radical de tumor mitjançant el robot Da Vinci. El tumor es trobava al fons de la pelvis, un espai molt reduït i rígid, i el robot ha permès una major accessibilitat, major visibilitat a través de la tecnologia 3D i sobretot ha oferit major maniobrabilitat i precisió quirúrgica. La recuperació és extraordinàriament ràpida, ja que la majoria dels pacients romanen entre 24 i 48 hores a l'hospital i fins i tot poden ser donats d'alta en el mateix dia.
I Navarro demana al Ministeri d'Agricultura la necessària rigorositat en el control de plagues de terceros països.
La consellera d'Agricultura ha demanat al ministre d'Agricultura, Luis Planas, amb el qual s'ha reunit per primera vegada des que va assumir el càrrec en substitució d'Isaura Navarro, la necessària rigorositat dels controls a les fronteres de la Unió Europea per evitar que entres noves plagues procedents de tercers països, en el marc de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural que ha tingut lloc a Madrid. Navarro ha explicat que la citricultura valenciana ja porta molts anys de sofriment produït per noves plagues i ha destacat que respecte a l'ús de plaguicides, que són il·legals, però sí que els utilitzen en altres països que importen cítrics.
Il·lugi exhibeix l'última tecnologia en materials, imatge, biodegradació i agroproducció en la Fira Destaca a Vila-real.
Ahir va arrencar la Fira Destaca i l'estand de la Universitat Jaume I compta amb la participació de l'Institut de Materials Avances i Noves Tecnologies de la Imatge i dues empreses ubicades a Espatec, l'empresa derivada de Sevimat i l'empresa emergent GEA Biotechnology, que presenten les últimes tecnologies en els seus àmbits. A més d'Espatec, també hi ha estat present la Fundació Universitat Empresa, en la secció de divulgació científica, el grup de química de l'estat sòlid. L'Institut de Noves Tecnologies de la Imatge, INIT, presenta un entorn de realitat virtual immersiva. I l'Institut de Materials Avançats, INAM, mostra les seues línies d'innovació sostenible com les rajoles ceràmiques d'alta conductivitat que poden ser usades en reactors electrocatalítics per a producció d'hidrogen.
El govern local de Borriana instal·larà 39 contenidors més de vidre en diferents zones.
S'instal·laran en diferents àrees de la zona marítima i del nucli urbà, que segons el regidor de Sostenibilitat Ambiental, Bruno Hernández, se sumen als 83 que existeixen en l'actualitat i que permetran disminuir els residus de facció resta, tenint en compte que el vidre pesa molt i, per tant, reduir el cost que paguem per la gestió de reciclaça. Els contenidors verds nous ja han començat a instal·lar-se en diferents punts del municipi i per Hernández suposa una mesura més de l'equip de govern per a conscienciar i facilitar la separació de residus en origen.
I el portaveu de Ciudadanos a Vila-real, Domingo Vicent, denuncia la falta d'il·luminació a la ciutat i lamenta que la foscor facilita les accions incíviques i que és un risc per als viandants i pot encobrir accions delictives. Escoltem a Domingo Vicent.
Hem detectat zones en Vila-real que no tenen gens d'il·luminació o il·luminació suficient i això és un perill tant per als vianants com per a la gent que practica esport. No sols pel risc de que puguin haver caigudes, sinó també perquè poden facilitar que n'hi hagi actes incívics o inclús albergar actes delictius. Nosaltres hem proposat a l'Ajuntament de Vila-real la instal·lació de lampares solars per a corregir aquesta deficiència al menor cost possible per a que no costi als contribuents una nova pujada de la contribució.
I Compromís per Vila-real reclama declarar Vila-real municipi amic de la lactància.
Des de la formació s'han posat en contacte amb diverses associacions que treballen en l'àmbit de la lactància materna per a facilitar que es preste informació i suport desinteressat a les mares que volen oferir lactància a les seues criatures, formant mares, assessores i professionals de la salut basant-se en l'evidència científica i promovent la lactància materna des de diferents mitjans. Un treball realitzat sempre en col·laboració i juntament amb el personal sanitari del sistema de salut pública. Escoltem a la portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo.
Hem pogut conèixer la tasca que desenvolupa Amamanta, que des de fa 22 anys és una associació en pro de la lactància materna i que el que fa és prestar informació i donar suport desinteressat a aquelles mares que volen oferir la lactància a les seues criatures, formant a les mares i a també assessores de lactància i als professionals de la salut dels hospitals i centres sanitaris del seu àmbit d'intervenció, que en aquest cas seria la província de València. Aleshores, nosaltres, considerant que ací a Vila-real tenim l'associació Més que Llet, que també és una associació que treballa de la mateixa manera que Amamanta, oferint aquest suport i aquest assessorament a totes aquelles mares que consideren que la lactància materna, basant-se en dades empíriques facilitades per la OMS, que asseguren que el fet d'amamantar els nostres fills i filles, especialment durant els seus primers mesos de vida, però que la OMS fins i tot assegura que podria ser el primer any de vida i fins i tot podríem anar més enllà, doncs que siguin també aquestes mares les que tinguin el suport també institucional per tal d'acostar-se als centres sanitaris i poder comptar també no només amb els professionals que estan formats per això, les matrones, les comares, sinó també tindre aquestes assessores de lactància que en base a la seva experiència personal poden ajudar també altres mares en aquests moments, sobretot quan una és mare primerenca, no és mare per primera vegada, doncs en aquest assessorament o en aquest suport entre iguals que poden donar-se i necessitar en un moment donat. És per això que presentem aquesta moció, que al final no és altra cosa que fer que Vila-real siga un municipi amic de la lactància, com ja són altres municipis, com per exemple Paiporta. Aleshores pensem que pot ser interessant, és un tema sensible, i ara que ve el Nadal i que estem en un moment d'especial sensibilitat familiar, podríem dir-ho d'alguna manera, doncs esperem que puguem comptar amb el suport de tots els grups, ja que pense que és un tema que actualment està demostrant-se que està a l'ordre del dia i que a més moltes mares ho agrairan.
I la Guàrdia Civil sorprèn infraganti a una persona abocant purins a un espai natural protegit de nules. Ha sigut la Guàrdia Civil investigant a dues persones per la comissió d'un presumpte delicte contra els recursos naturals i mig ambient. Els investigats haurien estat abocant durant mesos tones de purins en un espai natural protegit de la localitat de Nules. La investigació es va iniciar el mes de maig passat per uns presumptes abocaments incontrolats en la marjal de Nules, terreny que pertany a un dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, catalogades a l'empara, o l'empara dels que s'estableix en l'acord aprovat del catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana. Després de múltiples tasques d'investigació i labors de vigilància discreta, la Guàrdia Civil va sorprendre Infraganti a un dels presumptes responsable treballador d'una empresa situada a la localitat de la Vilavella, que mitjançant un tractor i una cuba realitzava l'abocament per mitjà d'un tub de grans dimensions que projectava més de 9.000 litres de desfeix sobre el terreny amb cada evacuació. Les diligències instruïdes han sigut entregades en els juzgats de Vila-real. I també un col policial a una banda de 12 lladres que furtaven en polígons industrials al camp del Túria. La Guàrdia Civil atribueix als detinguts fins a 67 delites per emportar-se maquinària industrial per la força i tràfic de drogues. Tots estan detinguts en el marc de l'operació Benigual, segons ha informat l'Institut Armat UI en un comunicat. I un succés d'este matí, a les 6:30, ha entrat l'avís al SICU mitjançant el qual s'alertava de la volcada d'una furgoneta en l'AP7 en el terme municipal de Cabanes. El SICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una unitat del Servei Vital Bàsic. L'equip mèdic del SAMU ha assistit a un home de 65 anys que presentava traumatisme múltiple. Posteriorment, el ferit ha sigut traslladat a l'Hospital General Universitari de Castelló en l'ambulància de suport vital avançat.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
BR Asociados, agència exclusiva de AXA en Vila-real, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 i en Carrer Sant Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer Sant Antoni número 8 de Vila-real. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, 30 de la Vilavella.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Ens acompanya avui una jove escritora de Vila-real, filòsofa i a més professora de València. No se pot demanar més. Jessica Centelles. Bon dia, Jessica.
Hola, bon dia. Encantada de saludar-vos.
Aquesta vesprada, Jessica Centelles imparteix la xerrada La batalla de ser mujer en el marc de les conferències blanques de la UNED.
junto a la doctora en Ciències Polítiques, Nazanin Armanian, moderada per Juan Luis Sánchez. No és la primera vegada que participes en les conferències blanques. Ja va fa un parell d'anys vas estar amb Juan Carlos Castelló per abordar l'amor de la filosofia. Però en aquesta ocasió el tema sembla que té més a veure en el feminisme.
Així és. És curiós perquè se'ns ha ajuntat aquest mes tant el Dia Mundial de la Filosofia, que de fet és avui.
Sí, és veritat.
Crec que és un dia molt important perquè és necessari visibilitzar el paper que té la filosofia i que continua sent una cosa necessària per a la societat. Però també la setmana que ve és el 25N, el Dia contra la Violència a les Dones. Llavors, pense que amb dues coses estan, en certa manera, molt relacionades, no?
Per què hauríem d'anar a escoltar la xerrada d'aquesta vesprada? Què podem trobar en aquesta conferència?
Bé, jo penso que el títol d'entrada és molt suggerent. Sí. És a dir, la batalla de ser dona en una societat com la nostra i com la societat actual. El que vull dir és, avui dia, ser dona comporta un fum de guerres constants que són silenciades. Els micromasclismes continuen estant presents i llavors jo crec que dia a dia hem de lluitar per donar-nos la nostra pròpia veu. Però a més vivim una espècie de conflictes bèl·lics on si ets dona ets doblement perjudicada.
Molt bé.
Llavors crec que és necessari analitzar el punt de vista crític del per què es dona aquesta violència contra les dones en el sentit tant filosòfic com físic.
Aleshores, avui dia, ja d'entrada, la idea de la xerrada, no, que és el títol de la batalla de ser dona, realment confirmem, no, que ser dona és una lluita en el dia a dia, no només en context de guerra, sinó també en situacions menys problemàtiques o a menys seguretat.
Sí, així és. De fet, a mi m'agrada sempre citar a Simone de Beauvoir perquè crec que la frase que ella va dir era molt important en aquest moment i continua sent-ho avui dia. Ella diu que no és naix dona, s'arriba a zero. I jo sempre afit, s'arriba o ens imposen com zero. Crec que ja és el moment de començar a tindre una representació molt més visible en l'esfera pública. A poc estem aconseguint-ho, però encara ens queden, malauradament, moltes batalles per lliurar en aquest sentit. Per això crec que el títol és molt encertat, perquè la violència es dona tant conceptualment com de manera física. Però si hi ha violència física, en certa manera, és per tot el que comporta el concepte dona que esta vesprada analitzarem.
Molt bé. És l'inici, no?, de tots els tipus de violència que n'hi ha cap a les dones. Canviant de tema, recordem que la xerrada és en la UNED aquesta vesprada, dijous 17 de novembre a les 7 de la vesprada, i poden, l'afor és gratuït, no n'hi ha cap problema per accedir, és totalment gratuït a la xerrada i és, la ciutadania de Vila-real i d'altres municipis estan totalment convidats a gaudir d'aquest acte. Parlem de, canviem de tema. En la teua faceta d'escriptora has publicat dos llibres, que en la teua joventut no crec que tingués 30 anys o els acabes de fregar. Has escrit Platón y Nietzsche se encuentran en un bar i El club de las histéricas.
Sí, ahí sí es.
La primera, Platón y Nietzsche se encuentran en un bar, va ser publicada en 2018. Y consta de 22 capítulos, y en ella los dos filósofos, Platón y Nietzsche, emplean en 2040, entablan un diálogo relaxado informal en un bar y debaten sobre los pilares de la sociedad. És un poc, no?, la sinopsi, no vull llegir més per si hi ha algú que encara té pendent aquesta novel·la. Una de les coses que sí que vull comentar és que és un moment convuls, no?, en el que viuen aquest, entaulen la conversació aquests dos filòsofs, en el que el govern tracta d'esborrar de la faç de la Terra la filosofia. Quant n'hi ha de ficció i quant n'hi ha de realitat en aquesta novel·la?
Bé, jo penso que podríem dir que és una realitat ficcionada, no? En certa manera,
sí.
És cert que, per desgràcia, cada vegada veiem com la filosofia és silenciada, se'ns retallen més hores en l'àmbit de l'educació I clar, una societat que no pensa per si mateixa, com deia Arendt, corre el perill de convertir-se en una dictadura, en la qual els que configuren els conceptes del bé, del mal i d'allò que és just són els que estan en el poder i nosaltres ens deixem guiar, perdem la nostra humanitat.
Aleshores, podem dir que la filosofia avui dia és més necessària que mai?
Sí, jo penso que sí, i que s'hauria de reivindicar molt més el seu paper, ja no només pel que fa a l'estudi dels filòsofs, sinó, com bé s'exposa en el llibre, allò més interessant no és veure només què diuen, sinó com podem aplicar allò que van dir a la societat actual també.
Molt bé.
Perquè sempre hi ha reflexions que ens fan aprendre de les errades del passat i poder aplicar-les al present per a millorar-lo.
Esta passió per la filosofia, des d'on te ve, Jessica?
Bé, la veritat és que ja des de ben joveneta vaig començar amb la filosofia en l'institut, vaig tindre la grandíssima sort de tindre bons professors, si Ginés m'està escoltant, doncs li mane una salutació.
És que és molt important, te volia preguntar perquè jo crec que si n'hagués tingut algun professor, no vull ir més prear la tasca de ningú, no t'haguera creat esa vocació, no, esa passió per la filosofia i en aquest sentit n'hi ha que destacar, no, el paper d'aquests professors que s'impliquen i són capaços de motivar-nos, no?
Sí, jo penso que un professor que t'ajuda a pensar per tu mateix, una classe que no es basa només en donar uns coneixements, sinó en fer que tu arribes a aquests coneixements mitjançant el teu pensament, és la clau per conquistar la passió per la filosofia. No, és això que diuen, que la filosofia no s'aprèn sinó filosofant.
Molt bé.
I jo penso que és veritat, mitjançant el diàleg, com bé deia Plató, i mitjançant les eines crítiques per un mateix, no que te diguen directament els conceptes.
En els 22 capítols del llibre de Platón i Nietzsche s'encontra en un bar, què podem trobar? Un poquet així, sense donar cap spoiler, no? Jo, bueno, he donat ahí una xicoteta sinopsi, però què podem trobar? De què temes parlen Platón i Nietzsche?
Bé, parlen un poc de diversos temes, des de l'àmbit de l'educació que estàvem comentant, un poc una crida a una educació més crítica que no ens ensenya a memoritzar, fins i tot al tema de l'art en la actualitat i quina visió es té de l'art, o la música, per exemple, parlant així més concretament.
Molt bé.
Llavors, jo penso que la part més interessant és veure que vivim en una societat que jo penso que continua sent molt platònica. A mi m'agrada explicar sempre el mite de la caverna, en el qual, doncs, ja sabem que hi ha uns presoners que viuen encadenats, on se'ls mostra uns conceptes com a verdaders que realment no són verdaders. Què passa? Que si sempre se'ns mostren unes realitats i no se'ns ensenya a anar més enllà, continuem vivint en la caverna. I jo penso que Plató, en aquest sentit, continua sent molt actual, no? Hi ha molts mitjans de comunicació, les xarxes socials, tot això,
sí,
ens ensenya uns ideals de bellesa que si no aprenem a qüestionar-los, doncs caiem en la trampa i som presoners d'aixòs conceptes.
És el que diuen, no?, la caverna mediàtica, no?, que se parla algunes... Ai, sí, és. Canviant de llibre, no?, l'altre és El Club de les Histèriques, que està més relacionat, m'imagine, amb la xerrada d'avui. Voldria que me comentares de què va i per què el vas escriure.
Molt bé. Jo quan vaig començar a escriure volia intentar apropar la filosofia a aquelles persones que normalment pensen que és una cosa difícil i complicada. I volia ensenyar-los que se pot aprendre filosofia mitjançant la ficció, l'humor, el diàleg... Però, clar, tot i que Plató i Nietzsche són dos clàssics que penso que aporten molt a la societat actual, és veritat que les dones en la filosofia no estan tan representades. Apenes es dona més que Simone de Beauvoir i poc més. Llavors, vaig veure en la necessitat de parlar del paper de les dones en la filosofia i d'exposar també les seues teories mitjançant la ficció. Concretament, així parlem de Simone de Beauvoir, per descomptat, perquè penso que en el feminisme és cabdal, però també es parla de Hannah Arendt, que ens explica els perills d'una societat que no pensa per ella mateixa, i també es parla de Michel Foucault, que jo penso que fa, des del col·lectiu LGTBI, fa una anàlisi molt bona del concepte de poder i de com el poder ens atravessa. Ell diu que som coses atravessats pel poder i pels seus conceptes, i per això és tan difícil, no?, en certa manera, eixir de la caverna, com comentaven. Llavors, vaig voler explicar aixòs tres autors, i és una manera de fer una crida també, i de dir, si totes les dones que sempre s'han intentat revelar han sigut tachades de histèriques, de boges, doncs siguin histèriques i amb motiu, és a dir, reapropiem-nos d'aixòs termes per a fer una crítica al sistema. Evidentment també parlem del senyor Segismundo, no?, de Sigmund Freud, i de com les dones que, per exemple, no volien tindre unes relacions submises cara als homes, doncs eren directament tancades en manicomis, es deia que eren histèriques, etc. És una manera fàcil per al poder de silenciar, dir-te que la teva naturalesa té un problema i per tant has de ser tractada. Llavors, és una manera de dir, doncs siguem totes histèriques, no?, i reivindiquem el nostre paper.
Molt bé, apropiar-se d'aquest terme, com dius, i reivindicar, no? És com a dones que som... dirigim, no?, la nostra vida, el nostre projecte vital, sense que ningú interferisca. Acabem ja l'última pregunta, perquè sé que tens classe i no vull tampoc robar-te molt de temps. Eres professora de València i no puc sinó aprofitar l'ocasió per a preguntar-te pels exàmens oficials. En els últims dies s'han publicat les notes, per exemple, del nivell C1, que és molt important, per exemple, per a les persones que volen accedir a la docència en l'ensenyament públic del País Valencià. Ja no només se critica, no?, el fet de que cada vegada és més difícil aprovar, sent inclús... el valencià la teua llengua materna, que això no vol dir que no com les persones que és la seva llengua materna no facin faltes o qualsevol altre tipus d'incorrecció, sinó que a més el simple fet d'inscriure's és una odissea, amb places que s'acaben en menys de 5 minuts. Tu com a professional, quina valoració fas d'això?
Bé, jo des del punt de vista com a professora i com a preparadora dels exàmens de València, he de dir que és una llàstima, perquè moltes vegades veig com alumnes realment bones, clar, acaben desanimant-se a causa d'aquest tipus de problemes, perquè a la millor és veritat que a l'hora de fer les mitjanes no es fa d'una manera justa moltes vegades. Perquè a la millor tu pots tindre més destreses en un àmbit i que un altre àmbit et costi una mica més, però si a la fi ets bona en termes generals, hauries de tindre l'apte. Sí. I és cert que en aquest sentit pense que cada vegada s'estan posant més complicats els exàmens i això és una llàstima, perquè la llengua s'ha de mantenir viva i si no es posa una miqueta millor, sobretot a l'hora també d'inscriure's, no? És a dir, si es fa tan difícil tot, la gent al final deixarà d'intentar animar-se a treure's el valencià.
Clar. Molta gent...
La nostra llengua, no? Per això penso que és escaient, ja no només en l'àmbit acadèmic. Jo trobo moltes vegades persones que no llegeixen en valencià. De fet, tenim molts problemes a l'hora de poder trobar pel·lícules en valencià, sèries en valencià, clar, perquè tenim molts mitjans, com per exemple el cas de Netflix, HBO, tot això, però hi ha poques sèries i pel·lícules que estiguin doblades en valencià, o en català, me dona igual. Llavors, en aquest sentit, pense que seria... És que hi fer èmfasi en la necessitat de posar més mitjans a l'abast de la gent perquè puga escoltar les coses en la seva pròpia llengua.
Ens quedem amb aquesta reflexió, no?, que has donat en aquesta última qüestió, que és el fet de fer que no sigui tan complicat, no?, que al final això repercutís negativament en les ganes i la passió que tenen les persones en aprendre i estimar i
mantenir una llengua com és el valencià i sobretot també potenciar la creació de tot tipus, literària, audiovisual, de totes les àrees culturals en valencià, perquè això també ajudarà a que s'estenga més aquesta llengua. Moltes gràcies pel teu temps, Jessica.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bé, anime a tothom que s'apropi a la conferència d'aquesta vesprada, si poden. Estarà molt interessant i bé, de fet, també tenim a Nazanin, que és experta en tots aquests assumptes i jo crec que té coses molt interessants per a contar-nos, així com jo també vos faré una anàlisi del concepte de gènere i com la violència, no?, que es dona tant física com conceptualment té uns orígens en el poder que hi ha en la societat.
Molt bé.
Llavors, que s'ha de mantenir, per què? Perquè hauria de intentar-se que ixe pensament s'amplifique, tornant un poc a l'àmbit de llengua i filosofia.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alqueries, o en el 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho prefereixes, t'ho porten a casa. There's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? 'Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been.
I ahir obria les seues portes la Fira Destaca, que està situada a la ciutat de Vila-real i és un referent en el foment de la innovació per a superar estos nous desafiaments socioeconòmics. Se feia obrir les portes en el Centre de Congressos, Fires i Trobaes, on durant 3 dies la innovació, la ciència i la transferència de tecnologies i coneixement seran els protagonistes. Avui tenim amb nosaltres a Eduardo Pérez, regidor precisament de Ciència, Innovació i Universitats. Molt bon dia.
Hola, regidor. Molt bon dia a tots.
Com a que la ciència i la innovació és el seu àrea, sabem que vostè està allí, dins de la Fira Destaca, no?
Sí, sí, la veritat és que bueno, estos dies estan sent molt, molt intensos perquè per a nosaltres la Fira d'Estaca és un, és una fita importantíssima dins de, de l'any o dels dos anys, en realitat, perquè se fa cada dos anys en Vila-real. Després sabeu que els altres anys, els anys impars, se fa Destaca en ruta, que ha anat ja en, per altres municipis de la província. Però bueno, en Vila-real és en els anys pars, esta és la quinta edició. Estem molt contents d'haver retrobada a fer una fira presencial, perquè en l'any 20, per culpa de la pandèmia, estàvem en pleno auge de la pandèmia, se va tindre que fer online, en l'auditori, amb les ponències en streaming. I clar, no és el mateix, no és el mateix. A més, aquest any hem pogut recuperar la visita dels escolars, que és una cosa que m'ha omplit de satisfacció veure com els col·les han tingut la resposta tan immediata de que volien vindre a veure la, la fira, a participar en els tallers de divulgació científica. I és molt important des d'este punt de vista també la fira com a encoratjador, no?, de les vocacions científiques entre els més joves. Vos comentava antes al entrar que només el 10% de dels estudiants diuen que volen fer carreres de ciència, i és una pena perquè la, necessitem la ciència i la innovació com el menjar, perquè Europa no té futur sense la innovació.
A més, la innovació és el motor que mos tractor, diguem, no? Per al món. Avui continuarà en... bueno, continuarà des de bon matí, de bon...
Sí, des de les 9 del matí.
Sí, des de les 9 del matí. I ha estat la directora general d'Indústria i Energia i Mines, Sílvia Cerdà, que ha fet una conferència. També a partir de les 9 i mitja s'ha fet una taula de retos que moderava Guillermo Morós, i era que ell és catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat Jaume I en Castelló. És dir, posava damunt de la taula l'optimització de recursos naturals i circularitat de les matèries primes. Jo crec que aquestes taules i aquestes conferències es fan obrir un poc les mires, no?
Sí.
Jo considero que és una bona aposta. També a partir de les 11 i mitja estava el Foro d'Innovació Oberta, que organitza el Centre Europeu d'Empreses Innovadores. Quan se reunissin i se concentren aquesta quantitat de ments en un puesto, deu de ser apassionant, no?, estar allí.
Home, pues sí, perquè a més tot el que s'està parlant en estos dies té molt a veure en les circumstàncies en les que estem, circumstàncies difícils. S'està parlant de nous materials, s'està parlant d'economia circular, s'està parlant de les fonts d'energia. I tot això és el gran problema que tenim avui en dia en aquesta crisi motivada per la guerra en Ucrània, la guerra que Putin ha provocat. És el que més estan patint les nostres empreses, estan patint un problema, bueno, i les famílies també, no? És un problema d'energia, és un problema també de materials. Fixeu-vos que el 70% de les arcilles blanques que utilitza la nostra ceràmica venien del Donbass, de la zona invadida per Putin. Precisament el país invitat este any a la fira és Portugal. Quan vam estar allí per invitar-los a vindre, vam estar visitant empreses allí, i una de les empreses que ha vingut és la major subministradora portuguesa d'arcilles blanques, i el seu principal client és el port de Castelló. És a dir que
hi ha molta vinculació,
moltíssima. Clar, a més, m'ha cridat molt l'atenció que quan parlàvem amb ells es coneixien totes les empreses d'ací. Es diem una empresa, la coneixien. No, és que és client nostre. Sí. És que ahir se li venem no sé què. És que... Entonces, este tema dels nous materials, de l'economia circular, del reciclatge dels materials, és una cosa fonamental, perquè la nostra indústria treballa en aquesta matèria primera que així no la tenim. I després el tema de l'energia. Jo, una de les coses que més estic sentint parlant allí, inclús en els corrillos, no?, que va així sent es parla, clar, de la gent, clar, és de l'hidrogen. És fonamental, perquè ja tots sabem el problema que n'hi ha en el gas. Aleshores, jo crec que estes fires i estos encontres i estes taules redones i estes ponències servissin per a que efectivament gent que sap d'aquestes matèries pues, puguen precisament transmetre aquests coneixements, perquè aquestes fires són això, són transferència de coneixements, són transferència tecnològica, i és una manera de tots posar en comú lo que se sap i lo que se té que fer per a poder ir endavant en esta crisi, que si no apliquem la intel·ligència per a adaptar-nos als canvis, pues anem a tindre-ho molt cruc.
Tants canvis com ferramentes làser per a la ecomodificació superficial dels materials. I això és un institut de nanociència i material d'Aragó, és a dir, coses que ni siquiera ens imaginem. També la transformació industrial a través de la innovació i les noves tecnologies, lògicament, que participen. Clar, jo me poso a veure la quantitat de gent que participa i gent que pot aportar transformacions que sí que van a... És a dir, que no són futurs, sinó que ja estan en
sí.
actiu.
Sí, efectivament. Bueno, n'hi ha que dir que totes aquestes persones que has dit, que venen a parlar i tal, l'artífex d'això, evidentment, és Juan Carda. Juan Carda és el director de la Càtedra d'Innovació Cinèmica i Ciutat de Vila-real. Mm. És una persona, bueno, en un currículum impressionant i que té molts contactes gràcies a, als viatges que ha fet, a la col·laboració que ha fet en altres universitats. I aquests contactes fa possible que a la fira vinga gent realment molt important en els seus camps del coneixement i fa que aquesta fira siga precisament tan enriquidora. Jo, que sóc una persona del món de les ciències socials, i a mi totes aquestes coses de la química i tal, me veu un poquet gran.
Es pareixen màgia, quasi.
Sí, clar, i quan veig aquestes persones parlar d'aquests temes, dic, mare de Déu, és que és el que tu has dit, és que no és ciència ficció, és que està ahí, no? S'està investigant en aquestes coses i realment les possibilitats són immenses. Jo porto un any en esta regidoria d'innovació i des de fa un any jo a la gent li dic qualsevol cosa que me conten que se puga crear, m'ho crec. O sigui, la intel·ligència humana és increïble, no té límits. I l'únic que necessita és el recolzament de les institucions, del capital privat, per a que els científics poden dur endavant les coses. Mira, quan va començar la pandèmia, ningú se creia que en un any anàvem a tindre vacunes. No s'ho creia ningú. Ningú. És que parlaves inclús en gent que del món de la medicina i això entén molt, i te diuen, puf, mínim 5 anys. Pues no, ho hem tingut en un any. I això és gràcies a que hi ha hagut una confluència de les institucions, del capital privat i de les empreses farmacològiques i de la universitat. I del món de l'acadèmia, no? El món del coneixement. I aquesta confluència ha fet possible que en temps rècord s'hagi trobat la vacuna que ha salvat milions de vides en tot el món.
Clar, jo dient el que en aquest moment vostè està dient, continuo en el que és l'ordre del dia,
sí.
I a les 5:30 hi haurà una conferència que tractarà l'evolució recent dels preus energètics. El fet de que ens hagin vist en una situació amb la que estem patint en aquest moment farà que tot s'agilitzi molt més.
Sí, efectivament. N'hi ha una frase molt antiga, que és que la necessitat crea l'òrgano.
I tant.
Aleshores, quan te veus apretat en algo és quan li busques una solució. En el tema de l'energia, jo crec que la descarbonització, que és en el que estem... clar, ho havíem apostat tot a energies com, per exemple, el gas, les renovables, la hidràulica...
Fòssils.
Però millor n'hi ha que anar més lluny.
No tenim més remei.
Claro.
Però ens hem tingut que posar en aquesta situació per a dir que la cosa apreta és com les vacunes. És
efectivament.
Dir, i també jo crec que era el moment. És allò de que caminem, el canvi climàtic, el fet de que se declara aquesta guerra, que està, és una guerra energètica, al fi i al cap estan sí. apretant-nos per l'energia.
Claro,
claro. No? I clar, i avui s'acabarà en un clúster ceràmic d'avui i demà. Clar, estem parlant de lo que té que ser el clúster ceràmic del demà, perquè el d'avui sabem com el tenim,
sí.
com se n'està posant les coses i que no podrà seguir aixina.
No, evidentment, el que no podem dependir és del gas únicament. Això s'ha demostrat, veieu que tots els dies en la premsa n'hi ha males notícies d'empreses que tenen que reduir activitat, que tenen que tancar, que tenen que fer ERTEs, i el tema és el gas, és que no és un altre. És a dir, la economia en els últims anys, el Covid la va parar, ¿vale? Però estava recuperant-se bé, però esta maldita guerra lo que ha fet és donar-nos compte de que no podem dependir tant de zones del món que no són segures, que no són subministradors segurs. Tenim que ser capaços de tindre la nostra independència energètica i col·laborar entre els països que som amics. Per això és lo del país invitat.
Al fi i al cap és tindre energies renovables, és a dir, no dependre ningú de ningú, sinó dependre de tindre un planeta sostenible, que és cap a on caminem.
Claro, efectivament, però ara s'està fent la cumbre del clima en Egipte i ni la Índia ni Rússia participen.
Claro.
Ni Xina.
O sea, ojo, ¿eh?
Claro.
I si parlem de la quantitat de lo que generen ells, és dir, de és que pràcticament estan l'estrès fora que més
tindria que estar. Xina és la més contaminant. Clar. És la més contaminant del món. Vale? Entonces, claro, si ells no participen, pues com ho fem? La veritat és que crec que esta guerra lo que ha demostrat és que la globalització n'hi ha que entendre-la d'una altra manera. Jo crec que és el final de la globalització tal com l'hem entès fins ara.
Claro.
I que anirem a un sistema de blocs. Lo que va ser la guerra freda en el seu dia.
A compensar la balança, quizá, no?
Un sistema de blocs en els que tu tindràs la teua geoestratègia en els teus aliats i sabràs que en els altres podràs tindre relacions comercials, evidentment, però que no seran segures 100%, perquè en algun moment te poden fallar.
De tots els modos, si de algo podem estar contents és que així en Espanya s'han fet bé els deures de moment, eh? I dins de la Fira Destaca, lo que veiem o lo que s'entén o lo que se desprèn és que tenim el futur, el tenim ahí dins.
Sí. Claro, estes feries precisament lo que servissen és d'això, és a dir, de veure l'horitzó del futur. I només caminant cap a aquest horitzó tu pots ficar-te el pròxim horitzó més lluny. Entonces vas adquirint metes, no? Avui m'han dit una frase que és que entre el somni i la realització només n'hi ha una fetxa. Pues és això, és donar passos per arribar a aquestes fetxes en les que puguem veure complits els somnis, no? Que són, al fin i al cabo, són els objectius que te marques en la vida. I en este cas, com te deia antes, Europa no té un altre futur que no siga la innovació, perquè no poden competir en Xina, no poden competir en la Índia a pes. Tenen que competir en qualitat. I en aquesta qualitat és on entra el disseny, entra la innovació, entra la ciència. I per això és molt important que tot aquest ecosistema d'innovació, que és l'empresa privada, que és la societat, que és la institució, que és l'acadèmia, la universitat, el coneixement, i també els mitjans de comunicació són molt importants per a dur a la ciutadania aquesta necessitat de que n'hi ha que reaccionar, de que n'hi ha que estar per la innovació, per la economia circular, per protegir el nostre clima, tot això que farà que les nostres societats isquen endavant.
Demà serà l'últim dia, al migdia se clausurarà i sabrem ja quin èxit ha tingut. Jo no sé si vostè me pot avançar si ha vist molta afluència de gent o n'hi ha hagut ratos.
Bueno, evidentment n'hi ha ratos que n'hi ha més afluència de gent, però bueno, efectivament demà ja podrem fer un computó, parlarem amb les persones que estan en el control de visitants i tindrem números. De moment, te puc dir, perquè estic allí, passen moltes hores allí, i te puc dir que efectivament n'hi ha moviment, evidentment unes hores més que altres, evidentment sempre, pues, se pot imaginar, pues, a l'hora de dinar pues, va menys gent.
Lògico.
Però bueno, la veritat és que sempre n'hi ha gent, i sobretot els escolars, ja t'he dit que més hores que haguem tingut pels escolars, perquè va ser una resposta increïble la que van donar els centres educatius.
Això me dona molta alegria, perquè sí. Això és el futur, això sí que és de veres que és el futur, que és el que els interessa. El que passa és que quan està dins d'aquests puestos, com a que se torna més optimista, perquè veu que sí que n'hi ha eixida, allò que els que no estem dins i ho veiem, pensem, uf, que farragós se fa tot, no? Però allí sí que tens la sensació que n'hi ha eixida, no?
Sí, a més, una de les coses que te dones compte és que les empreses que estan allí estan apostant per la innovació. No? L'altre dia em preguntaven, però tu creus que les empreses estan apostant per la innovació? Diu, sí, només teniu que vindre així i veureu. O sigui, les empreses que estan allí dediquen molt d'esforç i molt de capital a la innovació. L'altre dia, per exemple, parlàvem amb una empresa, no vaig a dir noms, perquè no, i em diuen, nosaltres el 4% dels nostres ingressos es dediquem a innovació, claro. El 4%. I clar, això ha fet que va començar a ser una empresa de, pues, de Chicha y Nabo, i avui en dia és una empresa que és internacional.
Pues ens quedem així, regidor, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat com va esta feria Destaca, que estarà 3 dies, que finalitzarà demà. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My life shot wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled in police files. Say, yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So, come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Ingredientes para una sociedad inclusiva. Ese es el lema de este año para el calendario solidario del 2023 de Síndrome de Down Castellón, que se ha presentado esta mañana en un acto muy especial en las cocinas del Centro Ocupacional de la entidad. Tenemos con nosotros a Javier Julve, que es el responsable de comunicación de Síndrome de Down de Castellón y que nos ha estado con Radio Villarreal en muchas ocasiones en las últimas semanas, y nos alegramos de tenerlo otra vez de nuevo con nosotros. ¿Cómo ha ido el acto, Javier?
Hola, pues muy buenos días. La verdad es que el acto ha ido muy bien. Hemos presentado el calendario 2023 con los chicos y chicas del centro ocupacional y alumnos de los cursos del CET, de los cursos de hostelería. Y bueno, pues ya tenemos el calendario, lo tenemos ya para empezar a distribuirlo. Y bueno, el acto ha sido muy muy interesante y muy, muy chulo.
Al final, este lema, la semana pasada hablábamos y te preguntaba por el calendario y me decías que tenías como una sorpresa para este año que no querías desvelar aún, y va por el tema de la gastronomía, no de la cocina, este año. ¿Por qué habéis elegido este lema y este tema para el calendario?
Bueno, pues la verdad es que el lema ha salido, no buscándolo, sino que ha salido un poco del reflejo de lo que han sido las fotos que ha elaborado María, que es la fotógrafa de Momentos de una Vida, y bueno, queríamos pues que ella recogiera estas imágenes, y a partir de ver esas fotos, que nos evocara, que nos evocaba, que nos transmitían esas fotos. Entonces, al ir viéndolas, hemos visto que cada uno de ellos pues, nos transmitía unos valores determinados, y entonces, al final, lo que hemos visto es que era como que representaban 12 ingredientes, que si los mezclábamos todos con un poco de cariño, pues serían los ingredientes de una receta muy especial, serían los ingredientes para conseguir una sociedad inclusiva. Pues por eso ha sido al final el lema del calendario de este año, ha salido de esta manera.
Muy bien, entonces, al contrario, ¿no?, de lo que se hace a veces, que es pensar el lema o el tema de algo y luego crear, ha sido el contrario en esta ocasión. Habéis creado, ¿no?, las imágenes, y a partir de ahí es como ha surgido un poco de forma espontánea el lema. Entre los ingredientes, solidaridad, compañerismo, capacidades, ilusión, ¿qué más ingredientes tiene este calendario?
Pues tiene la de constancia, compromiso. Bueno, son estos, además de los que has dicho tú, pues son pues estos valores, estos ingredientes que los encontramos cada día, y que sobre todo que la imagen que nosotros queremos transmitir, el mensaje que queremos transmitir, es que con el esfuerzo de cada uno de nosotros por llevarlos a cabo, pues podemos conseguir muchos objetivos, y en este caso pues el objetivo es conseguir una sociedad inclusiva, ¿no? Los chicos y chicas que aparecen en el calendario en los diferentes meses, pues transmiten esos valores. Entonces es muy interesante ver esas fotos y ver cómo sí que verdaderamente te llega ese mensaje.
En la presentación, que ha sido, como he dicho al principio, en el centro ocupacional, el alumnado del curso de operaciones básicas de catering y restauración ha ido mostrando el calendario y ha explicado cada fotografía, ¿no?, el ingrediente que representa. Entonces, los propios protagonistas, ¿no?, por así decirlo, han estado totalmente implicados en la presentación, ¿no?, lo que me imagino que lo ha hecho más especial incluso.
Sí, sí, exactamente, como tú bien dices, hemos utilizado como escenario las cocinas del centro ocupacional, han participado usuarios y usuarias del centro ocupacional, que han sido los que ellos se han ido explicando las fotos, y luego tres de los alumnos de los cursos de que se ha realizado de operaciones básicas del restaurante Catering y Bar, vestidos con sus uniformes correspondientes, han estado pues realizando esa receta, iban mezclando los ingredientes que iban nombrando. Entonces, bueno, ellos eran los cocineros, las cocineras, que con una gran olla iban creando esta receta.
Muy bien, ¿no? En modo de metáfora también, la olla ahí presente. El calendario, ¿vale? Lo más importante. ¿Qué objetivo tiene?
Bueno, pues el objetivo del calendario es la recaudación de fondos, que en este caso van a ir destinados a la optimización de los recursos y de los programas que llevamos a cabo en la entidad para seguir atendiendo a las personas de los diferentes programas y servicios. Sí. Digamos que es un objetivo general, lo hemos abierto a todo, estamos en una situación económica que ha sido requiere y que tenemos que tener esa parte de recaudar ese dinero para poder seguir manteniendo estos programas y que durante el año 2023 continúa trabajando en esta línea.
Muy bien, entonces, el calendario tiene un precio muy muy asequible, ¿no?, un donativo de 5 euros, y se puede adquirir en vuestras propias oficinas, ¿no?, de la Fundación de la Avenida Alcora, y sí, en establecimientos colaboradores. ¿Cuáles son? ¿Tenéis alguno ya claro? Pues
de momento ya tenemos algunos, como por ejemplo son los despachos de pan y las panaderías de Fort García, los diferentes que tienen aquí en Castellón.
Muy bien.
Luego la peluquería Pentinat, también es otro de los centros de colaboradores. Y luego, tanto en el centro de día de aquí de la Fundación, centro ocupacional, como también en las oficinas que tenemos en la Avenida Alcora. Y luego, fuera de lo que está ya la provincia, bueno, pues en la localidad de Fortanete, también se pueden adquirir en la tienda Jamones de Audén.
Muy bien.
Conforme vayamos avanzando, seguramente se unirán puntos colaboradores en Villarreal, en Almasora, en Burriana, como otros años, que al final tenemos un montón de puntos colaboradores que nos ayudan a distribuirlo.
Muy bien, pues nos alegramos mucho de este acto. La verdad es que creo que es una de las iniciativas más esperadas de Síndrome de Down Castellón, y esperamos que vendáis muchos, muchos, muchos ejemplares. Por cierto, ¿cómo fue el torneo de golf solidario que celebrasteis?
El torneo tengo que comentar que al final no se pudo realizar.
Vaya.
Porque justamente era el sábado pasado, como todo el mundo sabe, el viernes hubo una gran tormenta y hizo que el campo de golf se quedara impracticable, con lo cual tuvimos que aplazarlo y finalmente, si el tiempo lo permite, esperamos que se pueda celebrar este sábado, día 19, en Mediterráneo Golf. Así pues, que bueno, estamos a la espera de que se pueda celebrar.
Seguro que sí. Yo, mira, me he acordado ahora del torneo y justo ha sido preguntarlo, pero bueno, ha servido también para recordar que se va a celebrar, a ver si el tiempo lo permite, este sábado en el campo que has comentado. Muchas gracias, Javier. Esperamos que vaya todo muy bien. Y cualquier iniciativa, ya sabes que esta Radio Villarreal es vuestra casa y estaremos encantados de darle voz.
Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Y nada, animar a todas las personas que nos están escuchando a que, bueno, pues que adquieran este calendario, que les acompañe durante este 2023, que esperamos que sea un año cargado de buenas noticias. Y bueno, y que les acompañe este calendario de Síndrome de Down Castellón durante todo este año.
Seguro que sí. Gracias.
I arribem al final, les 2 del migdia. Nosaltres ens retrobem demà a les 12, com tots els dies. I ara no se'n vagin perquè, com saben, va entrar el meu companyero Javi Mata, que de ben segur té coses molt, molt interessants que contar-les. Buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now.